Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de Ràdio Valira. Estem a la cadena Piranaica. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona tarda, Ricky.
Hola, hola, Candela. Bona tarda. Què tal? Com estem?
No, molt bé.
Sí?
Sí.
Bueno, bueno, bueno. Doncs res, aquí estem, com sempre, a la segona part del Passeu sense trucar, avui dijous. I res, avui tenim...
La Laura, de Llarès.
Psicologia.
Psicologia.
Psicologia, no em venia al cap la paraula. Psicologia, ai. Psicologia. Molt bé, doncs avui psicologia amb la Laura i la Candela. Abans, però, si més no, deixeu-me que us comenti i us comentem un parell o tres de coses. Ja sabeu que sempre doncs, ens fixem en les audiències televisives del dia d'ahir, del dia anterior. I, per exemple, ahir va haver el partit que jugava doncs, a l'Atalanta i el Bayer Leverkusen.
Que vas mirar, suposo, no?
Que era la final
vas
de
contribuir,
la
no?
Europa League.
A l'audiència?
I vaig disfrutar molt i em vaig emportar una sorpresa increïble.
Oh, i?
Home, perquè va guanyar la Copa l'Atalanta i no va poder-ho fer doncs, el Xavi Alonso, que és l'entrenador del Bayer Leverkusen. Mm. No havien perdut ni un sol partit, eh?
Ves quines coses,
quines
eh?
Coses,
és que el futbol és boig.
51 partits sense perdre.
El futbol cosa... és boig.
Sí, sí, escolta, tu, a l'Atalanta va fotre un partidàs i el negre aquell que em va fotre 3
de gols. Què vol dir el negre aquell?
Bueno, el xicot aquell que
veure,
és negre, és que jo ja ho he normalitzat totalment.
Ah, d'acord, perfecte.
Sí, el hombre de color, no sé què, no, què collons, ai, que punyetes, el negre s'ha acabat. Ara no me'n recordo el nom perquè era bastant complicat.
Mm.
És anglès, per això,
Ja, però deu ser descendència africana,
sí,
segurament,
africà,
no?
Sí, 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 efectivament. Bueno, va estar genial, va fer 3 gols,
imagina't.
Un hat-trick, que se'n
diu. Cap a l'Espanyol, aquest noi.
Oh, tant de bo, tant de bo, tant de bo, tant de bo. Bueno, doncs res, aquest partit que el va fer Movistar Liga de Campiones a partir de les 9 del vespre, doncs va tenir una audiència de 336.000 espectadors, és una quota de pantalla del 24,4, i en determinats moments la cosa va augmentar als 733.000, el que passa que, bueno, són allò que en diuen contactes que no és que s'hi quedin, a veure, però sí que van doncs, mirant a veure com...
Una estoneta.
Sí, 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 clar. Sí. Però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
I ahir va haver una estrena a Telecinco.
Un sí. Pueblo dividido por una tragedia.
Casi todo dan por buena la versión oficial de que fue Pedro el culpable de matar a Picasso, a Rosita, a su propia mujer.
Venga, por favor, tiene que haber hecho.
Y a Clemente, un tractorista.
Un periodista empeñado en descubrir la verdad.
Ven para acá, que te vamos a enseñar a abusar de la confianza de la gente.
José Pastor.
Yo lo único que quiero es que la gente de este pueblo sepa que ninguno de sus vecinos es un asesino.
Una ficción inspirada en un hecho real. El Marqués. Muy pronto, estreno en Telecinco.
No vaig veure l'estrena.
Són assassinats, eh?
Sí, sí, una cosa tremenda.
El Marqués.
El Marqués.
El Marqués.
Doncs mira, a les 23 hores, Telecinco, promig de 1.373.000 persones, o espectadors, espectadores, que estaven veient aquesta emissió nova, aquesta estrena, El Marqués.
Doncs, ja que parlem de Telecinco, anem a parlar de Mediaset Espanya, perquè... L'exministra socialista Cristina Garmendia és la nova presidenta d'aquest grup. Estarà al lloc que ocupava fins aleshores Borja Prado. La Garmendia és doctora en ciències biològiques, va ser ministra de Ciències i Innovació entre el 2008 i el 2011, durant el segon govern del senyor Rodríguez Zapatero. I ja estava present en el Consell del Grup de Mitjans de Comunicació des del 2017 com a consellera independent, però ara serà la presidenta de Mediaset Espanya.
Exacte, i es van sabent coses, com per exemple, ja saps que a Mediaset Espanya hi treballa la Anna Rosa Quintana.
Sí, ja no li ha agradat.
Gens ni mica.
Clar, no.
Gens
perquè
absolutament...
Perquè aquesta
senyora és socialista. Efectivament.
Oh,
aleshores, la comunió que tenia amb el Borja Prado era total, però amb la Cristina Garmendia, i quan se'n va assabentar del tema, doncs ja no li va fer gens ni mica de gràcia, per la qual cosa doncs ja veurem com acaba tota aquesta història. entre la Garmendia i la Anna Rosa.
Però no és l'única, que hi ha. No, sembla que sigui la reina de Telecinco.
De Saba, la reina de Saba.
Mare de Déu.
Però, bueno, que es van sabent cosetes, saps? Es van sabent cosetes, però és evident que les idees d'una a les idees de l'altra són la nit i el dia.
Ah, això mateix.
Bueno, i després, mira, aquesta notícia a mi m'ha fet molta il·lusió perquè doncs va ser durant molts anys companya meva. La vaig conèixer de ben joveneta. Potser el nom no els hi dirà res, però bueno, mira, volia dir-ho perquè m'ha fet molta il·lusió que Mònica Peinado, ex de Ràdio Barcelona...
Sí, cap d'informatius.
Cap d'informatius, concretament, em sembla que va estar en 6 anys. 6 anys, sí. Mm-hmm. Bueno, doncs, 25 anys treballant a la cadena SER.
Està molt bé.
Doncs és la nova directora de TMB, que vol dir Transports Metropolitans de Barcelona.
Doncs ja tindrà feina.
I des d'aquí li desitgem i li desitjo personalment molt èxit i que les coses li vagin molt bé. Una noia tremendament competent,
I Steven Seagal mai ha aparegut en una pel·lícula de... aquella saga?
Sí, saga, dius bé.
Los Mercenarios.
Acció total. Allà estan tots els catxes.
Perquè es veu que no pot veure ni en pintura a Jean-Claude Van Damme.
No el suporta. Es veu que han tingut algun més que algun problema i sí, no suporten.
Estan allò... és una estira i arronsa. Sí. Doncs per aquest motiu no l'heu pogut veure mai a Los Mercenarios, que també surt el Chuck Norris.
Sí.
Surt el...
Dolph Lundgren.
Qui?
El Dolph Lundgren.
Havia entès Ralph Lauren, no?
No, Ralph Lauren.
Sylvester Stallone.
Bueno, és que, de fet, la parida d'aquesta saga la va fer Sylvester Stallone, agafant, doncs, a tots aquests actors que habitualment... no sé si fins i tot alguna actriu, però actors sobretot, que habitualment feien pel·lícules d'acció. Mm-hmm. Entre ells, per exemple, també el Bruce Willis i d'altres, Tots, la veritat, gent, doncs, de pel·lícules de bufetades, de castanyes...
No, esclar. Doncs res.
I dubto molt perquè, de moment, segueixen fent coses, sí. I dubto molt, doncs, que coincideixin Steven Seagal i Jean-Claude Van Damme.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Laura de Llarès, benvinguda. Què tal? Com estàs?
Què tal? Molt bé, gràcies.
Molt bé. Avui tenim un tema gruixut. No és l'única vegada que la Laura ens vol parlar... doncs, de temes que tots tenen, evidentment, la seva vàlua, però que hi ha diferències, no?, que unes són més fàcils, si tu vols, d'explicar, i els altres, doncs, et remouen una miqueta més. I crec que del que ens vols parlar avui és aquest cas, no?
Sí, sí. Avui m'agradaria parlar-vos del que és el maltractament psicològic, que, bàsicament, és l'abús que està destinat a causar danys emocionals i psicològics, i que tot i que no implica violència física, i això fa que a vegades sigui més difícil de detectar,
clar,
fins i tot per la mateixa víctima, no? Sí que sovint és precursora, aquest maltractament psicològic és precursor de futures agressions. De fet, és un tema bastant greu, perquè si us hi fixeu, en pràcticament tots els casos on hi ha agressió física, sempre trobem maltractament psicològic.
Sí.
És a dir, que aquest és el que sempre tindrem present, no? Uh-huh. Pot succeir en diferents escenaris.
És el que anava a dir, en diferents aspectes
pensem,
de la vida, sí, sí.
Normalment pensem en temes de parella, no? I és cert que en ocasions, lamentablement, doncs ens ho trobem, però també pot succeir a l'àmbit familiar, en entorn social i d'amics, i en entorns laborals.
També. També.
I com us deia, doncs, a més de ser molt difícil de detectar en alguns casos, perquè evidentment no comença, no, o no sol començar, no?, amb agressions molt, molt fortes, sinó que es pot desenvolupar de formes molt subtils i anar increixendo, no? Per què va creixent a poc a poc? Perquè anem destruint l'autoestima de l'altre. I alhora generem una dependència, és a dir que És un tema que hem de tractar.
Déu-n'hi-do.
Quines formes pot adoptar el maltractament psicològic? La primera i més comuna seria un assetjament verbal. Uh-huh. L'assetjament verbal serien, així, més fàcils de detectar, insults, humiliacions, menyspreus, fer burla d'algú, no?
Sí, i també... sense cridar, no cal cridar tampoc, eh?
No. Uh-huh. A vegades, ja et dic que a vegades adopta formes molt i molt subtils, però que no deixen de ser maltractament. Vull dir, sempre i quan la destinació final sigui reduir a l'altre, ja en tenim prou, no? Crítiques, i una que és molt subtil i que no tenim reconeguda com a maltractament, però sí que ho és escampar rumors.
Ah, oh, sí.
Perquè escampar rumors, si us hi fixeu, la finalitat que té, sobretot com aquests rumors són negatius, uh-huh, és destruir una mica la imatge de l'altra persona amb la finalitat última d'anar-la aïllant.
Sí. Mm?
Després tindríem també totes les formes de control. Seria, doncs, per exemple, amb companys de feina, controlar els horaris dels altres, a quina hora entra, a quina hora surt, per què fa això, per què fa allò altre. Amb parelles, control del mòbil, amb qui parles, amb qui no parles, control també dels ordinadors i de tots els dispositius que porti sobre la persona, no? També hi ha el seguiment de l'altra persona. Això ja són formes una mica més greus, quan jo vaig seguint a l'altra persona per veure què fa, per veure on va... I també l'anomenada violència econòmica, el control econòmic de l'altre, no?
Uh-huh.
Controlar el que ingresses, les despeses... Això es dona més en àmbits de parella, eh?
Clar.
Després tindríem també la manipulació emocional. I una de les formes de manipulació emocional molt extesa i a vegades mal entesa i mal tolerada és el xantatge emocional. De, clar, si fas això em sentiré molt malament... Fixeu-vos que sempre hi ha la intenció de fer sentir a l'altre culpable,
sí,
d'una cosa que al final estic sentint jo. Escolta'm, tu pots actuar com vulguis, no?
Uh-huh.
I jo sóc responsable del que estic sentint. Per tant, aquí, molt cuidado quan s'adopten aquestes fórmules, no? Dintre de la manipulació emocional tindríem també les mentides, la creació expressament d'ambients confusos per fer que la persona no sàpiga ben bé on para. Una molt important és la llei del silenci, la llei del gel, que està de moda ara de dir. La llei del gel és potser un dels càstigs més cruels que es poden aplicar amb algú. Això s'aplica quan, per exemple, tu, Candel, has fet alguna cosa que a mi m'ha molestat, uh-huh, i en lloc de venir-ho a parlar amb tu, el que faig és que et retiro la paraula.
Uh-huh.
És un càstig supercruel, perquè ni t'he donat cap tipus d'explicació, ni hi ha hagut cap tipus de conversa. Simplement deixo de parlar-te per sempre, diguéssim,
sí, sí, sí,
i és una forma de dominació.
Uh-huh.
És una forma de... És molt cruel, perquè l'altra persona la descol·loca totalment.
Clar.
I no sap com ha d'actuar. Per, uh-huh, tant, el més probable és que quan t'hagi de tornar a dir alguna cosa... Això passa també amb companys de feina, eh?
Sí, 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 sí.
Quan tu hagis de tornar-li a dir alguna cosa al teu company de feina, de, ostres, és que m'hauries de fer això, doncs el més probable és que no li diguis. Perquè, clar, vés a saber fins quan es retirarà la paraula, no?, i et faràs estar incòmode al teu lloc de feina. És la famosa creació d'ambients confusos, no?, ambivalents.
Sí.
També, en l'àmbit de la parella, aquí estarien les fórmules de control de la vestimenta, no? És que, clar, quan vesteixes així, em poso més gelós o més gelosa, o em fas sentir insegur. Fixeu-vos que sempre la culpa va cap a l'altra persona.
Sí, sí,
eh?
Sentiments mai que tu tens, però... Exacte, sí. Sí,
no,
sí,
ens responsabilitzem,
sí,
de saber d'on venen aquestes inseguretats, sinó que ho tenim claríssim. Venen de que t'has posat un pantaló curt o de que has parlat amb una altra persona, no?
Sí.
Després tindríem, i ja ho hem comentat, l'aïllament social. Per què? L'aïllament social és una finalitat sempre en aquest tipus de casos, perquè una víctima, com més sola estigui, més vulnerable es torna. I recordem que la finalitat última és danyar emocionalment en aquesta persona. Per tant, ens ho posa molt fàcil, no? Posa molt fàcil a l'agressor. Per tant, serà una de les fórmules que apareixeran pràcticament segur, no? Com ho fan? Doncs generen aquests rumors negatius sobre la persona, explicant mentides... mentint a la persona sobre les amistats, això també, quedar com el salvador.
Sí.
Això us dic que a vegades és difícil de detectar. perquè hi ha persona que sempre m'està fent costat quan a mi em sembla que la resta del món m'està donant l'esquena, doncs...
I és al revés, no? I és al revés.
Clar, pot ser que sigui justament al contrari, no? Per això és difícil de detectar. I també, quan no és així, quan no és aquesta persona la que està girant tot el món per quedar-se ella i allà, pot ser que sigui la que faci que hi hagi un buit, no? La típica disputa entre dues companyes de feina i de cop, ostres, és mitja empresa la que se'm gira en contra. Uh-huh. Doncs aquí ja tindríem una fórmula d'assetjament. Després tindríem també tots aquells comportaments destinats a generar por, malestar i incomoditat a l'altra persona, que això ja són fórmules molt més greus, no? Aquí tindríem, doncs, des de deixar notes amenaçadores a l'altra persona, sí, el ciberassetjament,
també,
persecucions, vull dir, ja són fórmules molt més greus, però que al final afecten moltíssim a l'autoestima, perquè quan no ens sentim segurs, el que se'ns activa és el sistema d'alerta, i fer-te amb una persona amb aquest sistema d'alerta activat durant tot el dia, és a dir, traduït, tenint una persona amb un estat d'ansietat diàriament durant hores i hores i hores, està clar, no?, que té conseqüències que són bastant nefastes sobre la salut.
Totalment.
Llavors, parlant de conseqüències sobre les víctimes, una miqueta, què ens trobem? Ens trobem, doncs, primera, que molt sovint hem de tenir, com deia abans, hem de tenir en compte totes aquestes situacions perquè poden anar a més, poden fer una escalada i convertir-se en violentes, no només dintre de l'àmbit de la parella, també ens ho podem trobar, insisteixo, en l'àmbit laboral, de que una cosa comença per un maltractament psicològic i va escalant fins que es dona una baralla. I això, doncs, no serà ni la primera ni l'última vegada, lamentablement, que succeeixi, no? Per això s'ha de donar la importància que s'ha de donar, Després tindríem problemes de salut mental, desenvolupament de trastorns. Tindríem els tres trastorns que diria jo que són més probables, serien l'ansietat,
sí,
evidentment, perquè estic amb aquesta alerta constant, la depressió,
també,
i el trastorn d'estrès posttraumàtic, depenent de com de greus es puguin donar les situacions. És quan he viscut un trauma que ha amenaçat directament la meva vida. Uh-huh. I això pot començar per petites coses o per coses molt subtils i acabar amb coses bastant, bastant greus, no? També genera unes actituds de dependència cap a l'agressor. I aquestes actituds de dependència són les que fan que a mi em costi sortir d'aquesta situació, no? Perquè a vegades ens anem preguntant, però com és,
sí,
que aquesta persona, amb tots aquests insults i amb tot això, continua amb la seva relació de parella? Doncs segurament perquè ja tenim l'autoestima molt minvada, molt petita, i ja tenim una dependència molt gran. Penseu que quan estem amb algú que ens va repetint dia a dia que no servim per res, que som tontos, que sort en tenim de tenir-lo a ell, al final això s'acaba convertint en una creença nostra. I aleshores actuem d'acord amb aquesta creença. No puc marxar perquè el necessito. No, sí, puc marxar perquè què faré? Uh-huh. Perquè sóc tonta, no? Uh-huh. I això també, doncs, és important tenir-ho en compte, no?
Dependència total, clar.
Sí, sí, sí. Dependència total que no arriba de cop, sinó que es va instal·lant, uh-huh, conforme em vaig fent petiteta, vaig perdent la meva autoestima, doncs va creixent la dependència cap a la persona de la que m'hauria de separar. Moltes persones que no s'han trobat mai en aquesta situació, no? Doncs no arriben a entendre, no? Per què no marxa aquesta persona d'aquesta situació? Doncs perquè no pot.
Sí, 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 sí.
Perquè no pot, psicològicament no està preparada, no?
Jo que no entenc aquestes persones que actuen d'aquesta manera, que, uh-huh, maltracten.
Uh-huh.
És que no sé com la consciència els deix viure, és que jo no arribo a entendre.
Clar, clar. No, és complicat.
Uh-huh.
Hi ha casos i casos, però sí que és veritat que, bueno, són uns valors diferents. I amb això, bueno, ara ja parlant una mica en el cas de la violència dintre de les parelles i cap a les dones, doncs sí que té molt a veure la cultura masclista, evidentment.
Sí, sí.
Sí. És un puntal i de fet és on s'han de fer la majoria d'esforços, no?, per poder-la arribar a prevenir. Però això, diguéssim, hem de ser molt curosos amb els missatges que passem, no?, sobretot entre els joves. Controlar a una persona no és estimar-la.
No.
és tot el contrari.
Sí, sí.
És coercionar la seva llibertat. I encara es malinterpreten aquests missatges. Uh-huh. Mm? Quan ens diuen, no, mira, millor que no et posis una faldilla perquè, clar, és que tothom et mirarà. Ojo, que això ja és una bandera vermella.
Sí, 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 totalment.
Ja comença, ja, aquí ja se'ns haurien de disparar les alarmes. I, en canvi, encara hi ha gent que ho interpreta com a amor, no? Quan no té res a veure.
No.
També s'haurien de, aquí ja entraríem en un debat perquè s'haurien de trencar molts mites de l'amor romàntic i d'aquest amor una mica Disney, no? Que ens han anat venent al llarg de les nostres vides. I que lamento si fereixo algú, però no existeix.
No, no.
Això no existeix.
Clar que no. Jo la gent que maltracten, pot ser també, es pot donar el cas que un dia se n'arribin a donar i són ells els que han de ser tractats per vosaltres, els psicòlegs.
Evidentment.
Però, esclar, falta de que se n'adonin i vulguin ser ajudats, Laura.
Sí, efectivament. A vegades, quan se n'adonen és quan ja hi ha hagut denúncies, no?, per part de la parella, i aleshores entren en programes de rehabilitació, que això existeix. Mm. També es pot donar el cas que s'adonin, i de fet sovint succeeix, que se n'adonin perquè a casa ja havien viscut situacions així amb els pares.
Ja. Yeah.
I aleshores, de cop i volta, es veuen reflectits en comportaments que ja havia tingut el pare, no? I aleshores
sí.
Venen perquè no volen assemblar-s'hi. Això també pot passar. Sí, sí.
Que aquest maltractament, per exemple, que pugui haver gent que ens estigui escoltant, per exemple, en l'àmbit laboral, què pots aconsellar a una persona que se sent així, maltractada?
Bé, recordar-li que l'assetjament laboral es pot denunciar. Això és el primer punt.
Uh-huh.
I després, depenent de les formes que hagi adoptat, sí que haurà de, bueno, primer denunciar-ho, uh-huh. i si realment ha afectat molt a la seva persona, doncs buscar ajuda. Jo recomanaria buscar ajuda, buscar teràpia, perquè sovint el que s'ha de fer és reconstruir coses que s'han anat deconstruint per l'altra persona. I aleshores, si començo a detectar que estic trista molts dies, que no tinc força, que no tinc energia, que estic cansada, que no sé com afrontar les situacions, doncs el millor que puc fer és demanar ajuda.
Ja. Mm? Ja, perquè parlar amb aquesta persona que m'està agredint, no en farem res, no?
Depèn de les formes que hagi adoptat.
Mm.
Depèn de les formes que hagi adoptat.
Clar. Mm.
Sempre, clar, aquí s'hauria de valorar doncs, el grau, no?, de violència que s'hagi agafat i totes aquestes coses. Amb graus molt elevats de violència jo no recomanaria parlar-hi.
No. Mare meva. No. Déu-n'hi-do, quina feinada. Quina feinada.
Sí.
Primer, adonar-te'n que ets una persona doncs, que t'estan fent mal, perquè de vegades, i parlant de parella, però també amb l'àmbit laboral, pots pensar, bueno, potser sóc jo que passo una mala temporada i veig les coses més gruixudes i potser em faig un gra massa, no?
Mm-hmm.
Com vulguer justificant la situació, però realment t'estan agredint.
Clar, si hi ha insults, si hi ha persecucions, si hi ha actituds de control, si el meu cos davant d'aquesta persona, no?, que seria l'agressora. Escolteu, quan tingueu dubtes, jo sempre ho dic, escolteu el vostre cos, el cos és savi.
Mm.
Si jo estic amb tensió, aquí està passant alguna cosa.
Clar, clar. Clar, clar.
Quan hi ha dubtes, m'he de fiar del cos. Però si estic tenint tot això, no sóc jo la que està tenint un mal dia.
No.
Si hi ha totes aquestes proves, no sóc jo la que està tenint un mal dia. Si jo em trobo missatges, a vegades no són amenaçadors, a vegades són burletes.
Sí.
No? I hi ha gent que es troba papers al cotxe o al fons de pantalla de l'ordinador. Si tot això està passant, això és real. No sóc jo la que té el problema. I aquí sí que s'ha de fer èmfasi de dir, no tingueu vergonya.
Clar.
No sou culpables del que està passant, ni ho heu propiciat amb la vostra actitud, no? Que a vegades encara em trobo amb gent que racionalitze, no? És a dir,
sí, sí.
Justifique, busque entendre l'actitud de l'altre. És normal, perquè la nostra ment necessita entendre per què està passant això.
Sí.
Però no sempre hi ha una explicació.
Ai, Déu meu.
Si jo m'estic trobant amb tot això, l'últim que he de fer és tenir vergonya.
Esperem que tots aquests consells i aquests temes que toquem amb la Laura de Llarès a l'Espai Ànima doncs siguin del vostre interès i us serveixin. I ja sabeu que la Laura és psicòloga, hi ha molts psicòlegs, moltes psicòlegues sí. aquí al Principat d'Andorra i, evidentment, doncs, estan per ajudar-vos, eh?
El que passa és que... Home, que faci falta.
Eh? Ens anem
fins on puguem.
Això, sí, sí, però vull dir que ens anem a donar nosaltres mateixos de que tenim un problema, que pot ser que causem nosaltres mateixos o que ens vingui de fora, eh? Però allò sí. que... Echa'm un cable, no?
Clar, sí, 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 no, i al final és parlar amb algú, explicar el que està passant
sí.
i trobar també habilitats per anar afrontant les coses.
Doncs, Laura, moltes gràcies, cuida't molt, eh?
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Avui anem a escoltar una banda sonora.
Meravellosa.
De la pel·lícula Pat Garrett, amb Billy the Kid. I anem uns quants anys enrere, el 1973. Una pel·lícula protagonitzada per James Coburn i Kris Kristofferson va estrenar-se als cinemes, tal dia com avui. I també hi vam poder veure Bob Dylan, que va fer debut com a actor.
Exacte. Es deia la pel·lícula Alias.
Es deia Alias.
Alias. La pel·lícula és una delícia. A mi personalment em va apassionar, em va entusiasmar, com totes, habitualment totes les de l'Oest, però aquesta especialment, i sobretot per la banda sonora, que és una meravella. Sí, sí, és perfecta, perfecta per acomiadar avui el programa. I a més, demà precisament, Bob Dylan... Fa anys.
Doncs ja el sí, felicitarem.
Sí. 82 o 83.
Uns quants,
por ahí,
eh?
Por ahí, sí.
Doncs gaudim una mica de banda sonora. Avui la de Pat Garrett amb Billy the Kid. Fins demà.
Adéu.